Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada molt forta per tothom. I bé, ja que tenim la caloreta, que per cert, atenció, Ponent, atenció, Terres de Lleida, el Segrià, aquesta tarda, de cara a aquesta tarda, el Servei Català de Meteorologia, tant el Pla d'Urgell com el Segrià, és una alerta per intensitat de calor. Per avís, és una alerta groga per intensitat de calor. És una prova clara que estem acabant la primavera amb temperatures de juliol, amb una canícula fastigosa. Bé, hi ha una cosa clara, que encara no he tingut una onada de calor. Perdó que rigui, però és que em fa gràcia. Fa una calda. Estem, mireu, si mirem conforme a calor, i estic parlant d'això perquè té relació amb el tema que parlarem ara, si mirem temperatures, ara mateix estem, aquests dies, tota aquesta setmana, el que queda de setmana i possiblement l'entrant, estem entre 7 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època. 7 i 10 graus del que tocaria per l'època. Això també va per barris. Catalunya té molts barris i no és el mateix la calor que patirem a la costa. Tenim un sol lluent a tot Catalunya ara mateix, algun núvol cap al Pirineu, per Pirineu, poca cosa, però parlem de l'aixafogó de la costa, una aixafogó que no se t'enganxa, i de la calor intensa i seca de l'interior que, insisteixo, té aquesta alerta activada. És el moment en el que hi ha dues coses. La primera, la piscina. Piscina comunitària. I si tens un pati, la piscina inflable. I després, quan baixa la calor, no a les 3 de la tarda, encara que hi ha valents que ho fan a les 3 de la tarda, fer una barbacoa. Una barbacoa a la terrassa, una barbacoa a l'immoble. És molt d'estiu, això. Ara, es pot fer. Quants problemes heu tingut amb piscines comunitàries per sorolls, gent que salta les regles, gent que porta convidats? Hi ha uns estatuts de les piscines comunitàries, habitualment, i hi ha persones que això, doncs, s'ho salten, o per desconeixement. I barbacoes. Podeu fer barbacoa a la vostra terrassa? En funció de què? Doncs hi ha dues coses. Primer, la normativa municipal, i després la normativa de l'Estatut de la Comunitat de Veïns. Què passa quan tot això es posa en marge? És a dir, que tu o un veí teu fa una barbacoa i t'entra el fum, o hi ha un soroll a les piscines que fora d'horari, o una piscina inflable, que aquí no hi hauria unes regles. A una piscina comunitària habitualment hi ha unes regles que s'han de complir, però amb una piscina inflable no hi ha regles. La poses i els nanos allà fan el berro, no? Què passa amb tot això? Doncs arriba un moment que davant d'un conflicte veïnal cal posar fil a l'agulla. I aquí és on entra la... Ja quan ja s'arriba a un extrem, quan parlo d'un extrem, parlo de que dins les reunions de veïns o que no s'arriba a un acord, no hi ha una manera. Llavors, abans d'arribar a una denúncia, abans d'arribar a un conflicte més gros, doncs es passa pel mediador. I hi ha un mediador, i és una figura molt, molt interessant, i crec que és una xerrada força interessant per parlar d'aquesta figura, que és el de mediador de conflictes, en aquest cas conflictes veïnals. Però la figura del mediador pot ser entre empreses, dins d'empreses, però en aquest cas parlarem del conflicte veïnal davant dels problemes que us estic explicant ara, no? És ben curiós, i parlem amb una persona que porta ja 35 anys d'experiència fent de mediador, entre altres coses. Es diu Daniel Cererols, a ell li traslladarem totes aquestes preguntes. És advocat i mediador de conflictes. Daniel, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Cruz, què tal?
Molt bé, encantat que estiguis aquí amb nosaltres, Daniel, perquè és un d'aquests temes que quan arriba l'estiu, bé, sí, habitualment suposo que hi ha ententes cordiales entre els veïns, però i si no? I si hi ha un conflicte per l'ús de la piscina comunitària, o posar una piscina, o posar una barbacoa, a partir d'aquí què es fa? ¿Cómo se hace de mediador?
Doncs són temes molt interessants que planteges. Per exemple, el tema aquest de les barbacoes.
Sí.
És important tenir en compte les normatives que hi ha municipals i després també veure què diu la normativa o els estatuts de cada finca. Per exemple, a Barcelona, si no hi ha hagut canvis, no es poden fer barbacoes als terrats o a les terrasses. Aleshores, és un tipus de situació que es presta a fer l'estiu i que evidentment genera conflictes perquè genera fum, etc. No? I aleshores, sobretot, és un tema que està específicament, quan està específicament prohibit en una ordenança, clar, doncs es presta conflicte.
Clar. Sí, senyor. Però, per exemple, quan parlaves de fer una barbacoa a una terrassa, al terrat de dalt de tot de l'edifici, això tampoc es pot fer, encara que el fum vagi cap amunt i no molesti?
Doncs, insisteixo, hauríem de veure què diu la normativa, els estatuts de la finca aquesta, però per defecte, o amb els canvis que hi ha hagut als últims temps, no es poden fer.
Carai.
La prova és que per la quantitat de terrats que es veu a Barcelona, ara es veuen poques barbacoes. Jo mateix en feia. I vaig haver-les de deixar de fer doncs, per no entrar
en conflicte amb la normativa.
Problemes. Jo recordo que fa anys que parlo d'això. Recordo que una vegada estava fent una i se'm queixaven del bloc del costat. I vaig pensar, bueno, tampoc estic fent tan fum. I se'm va acudir anar a investigar. I, efectivament, no es podien fer. En aquell moment no ho sabia. Són aquestes normes que no es fa gaire difusió. I, aleshores, bueno, es presta doncs, això a conflicte, sobretot quan hi ha algú que insisteix amb la idea de fer la barbacoa i saltant-se, en aquest cas, la normativa de Barcelona. No? En altres municipis de costa, que es presta més a fer-les, doncs haurien de, sobretot, saber què diu el municipi.
D'acord.
I què diu què diuen els estatuts o les normes de convivència que hi hagi a la finca en qüestió.
Sí, llavors entenc que davant de les barracoes, Daniel, hi ha estat la normativa municipal i després el que seria la cabaneria, suposo, i després sí, la comunitària, la de l'edifici.
Sí, exacte. Però aquí lliga amb el que comentaves de la mediació. El que és important en un conflicte d'aquest tipus de convivència, val, hi ha una persona doncs, que s'ha saltat una norma, el que es recomana és generar un espai de diàleg i parlar sobre aquesta qüestió. És a dir, l'última cosa que jo recomanaria fer és, hi ha un veí que ha posat una barbacoa, el truco al 112 i el denuncio. Això és problemàtic, perquè estem parlant de que li estem posant una denúncia a una persona amb la que estem compartint un espai de convivència i això pot condicionar el futur de la relació.
Sí, per això és important. És una declaració de guerra directament, eh?
Exacte, és el que és. Què es recomana, doncs? Ja sigui via, per exemple, l'administrador de finques, si té un perfil mediador, o un mediador professional, o un veí que tingui el president de l'escala o una altra persona que tingui una sèrie d'habilitats comunicatives, doncs es tracta de fer arribar a la persona que genera problemes d'una manera doncs, tranquil·la i constructiva, doncs, fer arribar la molèstia que està generant això. No?
Després està el tema piscines. Són les piscines comunitàries, que estaria aquí, entraríem a l'horari, què fer, què no fer, si es fa soroll, a partir de quina hora, si entra gent, si no entra gent. Suposo que la base de tot això d'una piscina comunitària és que les regles estiguin ben clares, no?
Totalment d'acord. Han d'estar ben clares perquè, a més, conec un cas proper precisament d'una piscina comunitària que compartia en diversos blocs, en un municipi també de la costa, al sur, i em va cridar l'atenció un problema que tenien, i és que havia una família d'un dels pisos d'aquest complex que convidava molta gent de fora del complex. I aleshores, si era una família de 4 o 6 persones, havien com 20 o 25 persones que no eren d'aquest complex. Sí, sí, una cosa espectacular.
Una cosa és un dia que celebres un cumpleaños o un aniversari, una cosa molt excepcional, però cada dia...
Però ho feien cada dia i, a més, estaven tot el dia. La generava una tensió brutal. Clar. I recordo que jo era un convidat d'un altre pis i recordo que va sortir el tema, m'ho van comentar. Dic, hosti, clar, una cosa és que la tenim la piscina interior, no?, en aquest complex, diguem, residencial, de segona residència, en una població de Catalunya molt coneguda, doncs que es comparteix i té un ús, diguem, raonable, però clar, el problema està amb els abusos.
Clar.
Aleshores, es presta a tenir una bona enganxada.
Sí, sí.
Perquè, clar, una cosa és que baixi el grupet de 4 o 6, estan unes horetes, i l'altra és, com deies tu abans, Potser no és que sigui molta gent, però si fan molt escàndol o no es compleixen les normes, comencen a saltar fent la bomba a la piscina, comencen a convidar gent a fora, incompleixen els horaris, això, evidentment, és cada any una font de conflictes, evidentment.
Sí, sí, això és el
per
que...
No parlar...
sí, sí.
Perdó, perdó.
No, digues, per no parlar de què?
Anava a dir, per no parlar d'una cosa encara més greu, que per desgràcia passa. Parlen de l'incompliment de normes, també en les normes de seguretat. Per desgràcia, quants menors s'ofeguen cada any a Espanya?
Correcte.
A piscines.
Correcte. Aquest és un dels punts també més delicats de tot això, per no complir les normatives. I quan, i quan tu tens una planta baixa en un pati, i decideixes posar una piscina d'aquestes muntables i desmuntables. Aquí, clar, aquí no hi ha una norma comunitària, es pot fer soroll si és un pati interior, per exemple, igual, i això també fa molt de soroll. A partir d'aquí, clar, aquí ja no existeixen unes normes, o sí?
Bueno, una piscina inflable hauríem de veure... Tot és previsible, eh? En uns estatuts, una comunitat de propietaris, hi ha algunes que estableixen coses bastant curioses. Sí, jo he participat en algun redactat de normativa de convivència. Aleshores, jo diria que és com tot, és a dir, imaginem que hi ha un pis baixos que té la part del darrere o la part del davant que posa una piscina, doncs, bueno, si la utilitzen en principi uns crios, estan unes poques hores, diguem, centrals al dia, i ja no diguem si és en un ambient de costa, doncs, home, posem, m'ho invento, de 10 a 1, sí. Doncs entenem que és raonable. El que no seria raonable és que els crios es posin a les 7 del matí a cridar.
D'acord.
Però clar, hi ha crios que tenen l'horari girat a l'estiu.
Ja, ja.
Aleshores, si a les 7 del matí comença ja la cridòria pròpia d'uns crios gaudint d'una piscina...
Això ja no és tan raonable.
S'hauria de parlar. O a l'hora de fer una migdiada, a les 3 de les 4 de la tarda, en plena canícula, seria problemàtic, o també en fora d'hores al vespre, no? Depèn d'algunes hores. És a dir, tot és una qüestió, diguem, de no abusar i també intentar empatitzar amb els altres. És a dir, sí, tens la piscineta inflable, però no és d'un ús de 24 hores.
D'acord.
Independentment també de les normes de soroll, que aquesta és l'altra.
Daniel Cerarols, advocat mediador de conflictes, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer. De tota la xerrada que hem de tenir, hi ha una cosa i arribem a un port molt clar, i és el sentit comú i la bona fe. Bàsicament, sempre hi ha persones que s'enquisten, també s'ha de dir, eh? Allò que som capstús i no hi ha manera, eh? Bé, de seguida, és un tema molt, molt estiuenc, aquest, eh? De mal rotllo, perquè no és una qüestió de mal rotllera quan tens problemes veïnals, però bé, és un tema actual i molt, molt de l'estiu, que segurament, si no ho heu passat vosaltres, alguna cosa hi ha relacionada. És el que hi ha, convivència humana. De seguida parlarem d'una qüestió també social. I també crec que és un tema curiós de xerrar. No sé si ho sabeu, però jo us ho explico. Igual heu vist algú, eh? Igual pertanyeu a algú. Hi ha un augment de clubs privats en general, a Barcelona en particular, Catalunya i Espanya. Un augment de clubs privats dedicats a qualsevol cosa. Gimnàs, equitació... Però són clubs privats. Per què creixen els clubs privats? Què hi ha darrere de tot això? Bé, no hi ha cap conspiranoia, eh? No parlem de cap conspiranoia, sinó més aviat d'un comportament social. No de res amagat, ni molt menys, eh? Però és aquest sentiment de pertànyer a una comunitat, per començar. És veritat que aquests clubs socials privats, doncs fomenten la interrelació entre persones, segurament de mateixos i que tenen interessos comuns, però també és veritat que obren la porta a un elitisme. Sí o no? De seguida en parlarem d'això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar,
Flexicar. Una vida. Muchos cars.
En Flexicar.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. Se sorprenderá. La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la llegenda perica Tomi Encono. Oye, encantados con John García. Vaya porterazo nos ha salido, ¿eh?
¿Ya veías que era un número uno?
Todo lo que han estado con él y hasta los compañeros no tenían ninguna duda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB. Salut i assegurances mèdiques.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quina gran versió de l'Estambilín de Cyril, eh? És una d'aquestes versions encertades. Habitualment, quan agafen aquest tipus de cançons vuitanteres i li posen o les modernitzen, si em permeteu la planeria, la caguen. Vull dir, acaba sent una cançó que és absolutament infumable. No és el cas. Parlem de clubs privats. Clubs privats van néixer, en el seu moment, a l'Anglaterra, de victoriana, ja hi havia clubs privats. No? Van néixer com llocs privats per les elites, per les classes altes, i amb el pas del temps són espais únics, elegants, sofisticats, en edificis habitualment molt macos, molt més oberts. Són clubs privats, a molts d'ells es pot accedir, encara que sigui als restaurants, llocs d'oci, això va també per barris, eh? No tots són iguals, no? Clar, a partir d'aquí, qui t'accepta a un club privat? Quin club privat seria el que? Són mateixos interessos en un club privat, però també pot haver un pas davant l'elitisme avui en dia, no? Parlarem d'aquest auge, sembla que estem davant d'una edat d'or dels clubs privats. I abans de començar a parlar, posaré sobre la taula una frase que va dir Groucho Marx a una de les seves pel·lícules, allà aquella que va dir de "Nunca sería miembro de un club en el que me aceptaran como socio". En este caso, possiblement, jo m'acceptaria la seva frase. En parlant de clubs privats, aquest auge i aquesta d'or dels clubs privats, amb la Carmen Ruiz, que és directora de la Càtedra de Creació d'Empreses i Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliba Feu. Carme, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Estem vivint una edat d'or de clubs privats, però per què estan augmentant aquest tipus de clubs?
Bueno, a veure, són clubs que s'articulen al voltant de temes com, jo que sé, la cultura, l'esport, a veure, qualsevol cosa que aglutina gent, no?, que vol una sèrie d'experiències que siguin exclusives, ¿vale?, que li donguin cert prestigi, cert nivell d'estatus, no?, i que li dongui també aquesta sensació de pertenença, d'exclusivitat, que no poden obtenir a altres llocs, no? Jo crec que el fet de la digitalització de l'oci, sí, vale, també promou això, no? Perquè al final busquem experiències reals, no? que s'adecuin una mica a lo que volem, vale? Llavors, si te fixes, han citat alguns com el Juno House, vale?
Sí.
Però també jo te diria hasta gimnasos, no?
Que si hi ha de tot, és que hi ha de tot, no hi ha una qüestió exclusiva, sí, sinó que hi ha molt temes més genèrics, menys genèrics, hi ha absolutament de tot. Sí, hi ha gimnasos,
sí. Sí, i és una cosa que si ens fixem no és nova d'ara, ¿vale? Perquè ara te diré altres clubs que segur que ens sonen a tots, no? A veure, des del Círculo Equestre, Club de Polo, l'Ateneu Barcelonès, el Cercle del Liceu, no?
Aquests són de tota la vida, pràcticament.
De tota la vida, i fan exactament el mateix que fan tots aquests clubs nous, no? De que, a veure, que volen aglutinar, pues, jo què sé, dona emprenedora o jo que sé, o gent que fa gimnàsia que vol estar rodejada, sí, d'aquest estatus, d'aquest prestigi, que aquests clubs de tota la vida, vale, pues, també feien exactament el mateix, no?
Està clar que fomenta les relacions socials entre les persones que pertanyen a un mateix club perquè tenen aquests interessos comuns, no?
Exactament.
Però és veritat que també poden, sense voler, ser elitistes o crear elites?
Més que sense voler, vulguent, eh?
Ah, vulguent, ah, vale.
Jo crec que volen crear pues un espai tancat on les elites a diferents nivells, vale, es junten pues per gaudir pues de des de la lectura diària del diari o d'una xarra, d'una tertúlia, d'un fet cultural. Jo que sé, per exemple, el Cercle del Liceu fan l'òpera Lady Macbeth, per exemple, no? Pues fan una sessió on conviden a un cineasta, projecten la pel·lícula Lady Macbeth, expliquen tot l'argument de Lady Macbeth perquè després la gent que va veure l'òpera entengui millor l'òpera una vegada feta l'activitat al cercle, no? I cada grup d'aquests, vale, s'articula al voltant d'un tema diferent, no? En aquest cas l'òpera, no? En un altre cas serà l'esport, el que sigui, no? La cuina, vale? Realment en podem trobar al voltant de qualsevol tema. I en una societat com la barcelonina i la catalana, que és tan associativa des de sempre, jo ho he estat pensant i dius, hombre, i les associacions fins a cert punt també és un poc el mateix a un altre nivell, no?
Sí, sí. Clar, possiblement la diferència seria aquesta intenció més d'exclusivitat i d'elit, seria aquesta diferència entre una associació i un club privat, no?
Exactament. I també de fixar un estatus i apropiar-se d'un prestigi derivat del pertany a aquests cercles que, en el fons, són tancats.
Bueno, són tancats, però suposo que hi ha una quota, clar, per pertany a aquell club.
Sí. Hi ha una quota, però també hi ha uns requisits o bé de que has de pagar una matrícula que és bastant alta, has d'estar avalat per un o dos socis o més, depèn de cada club, no? Realment no pot entrar qualsevol.
Això anava jo ara a preguntar-te, Carme, que si l'accés seria lliure. Veig que no, que cada club suposo que té les seves normes d'accés al club, no?
Exactament. I sobretot que ha d'haver avals per a d'altres socis del club en qüestió.
Ostres, clar, quin és, suposo que això també va en funció del club, però el nivell d'enrevessament a l'hora d'acceptar un soci o una sòcia, de què depèn? Mm. De les normes del club, suposo, de les exigències, del nivell d'elit que vulguin?
Sí, del nivell d'elit que fixin. I pot ser un nivell econòmic, inclús, vale? o pot ser un nivell, el que dic, no? de que pertanyis ja a un cert cercle i vagis amb una sèrie d'avals per pertanyar a aquests clubs.
Doncs Carmen Ruiz, directora de la Càtedra de Creació d'Empreses i Empresa Familiar de la Universitat Abat Oliba Ceu. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquests 5 cèntims que hem fet sobre clubs privats. Molt amable.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs ja mireu, si podeu i voleu, mira, ja teniu una bona sortida de moda ara mateix, eh? Va, que de seguida pararem de viatges amb Dreamer. És una plataforma força interessant, que ara ens explicaran com funciona per viatjar. I després parlarem de calor. Són temes relacionats, en tot cas, eh? Parlem de calor, quan la calor no convida a viatjar, encara que aquesta plataforma de la que parlarem ara, doncs, és tot l'any. I després parlarem de calor. I en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puedo lograr.
Enemigo a las puertas. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ostres, que arriba l'estiu. I quan arriba l'estiu i arriben aquestes coses, què passa? Doncs que en el teu cap ja des de fa temps estàs pensant on aniràs de vacances, què faràs, com ho plantejaràs, on buscaràs, quin serà el teu destí, quin pressupost tens. Mireu, hi ha moltes maneres, i segurament quan aneu a buscar un viatge o prepareu viatges o busqueu coses, hi ha moltes maneres. Avui parlarem d'una plataforma que és una d'aquestes formes que pot encaixar a moltes persones. I és Dreamer. Dreamer. Dreamer és una plataforma de viatges tradicionals. Ho faré una definició simple perquè, si no, el prota, que tengo que charlar con él ahora, no va poder explicar nada, y es el objetivo que lo explique él, que es el que sabe y no yo. Es Carlos Sáez, que es precisamente el responsable de Dreamer. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Es un placer explicaros de qué trata Dreamer como plataforma de viajes tradicional, pero con muchas peculiaridades.
A eso voy yo. ¿Qué es un viaje tradicional?
¿Qué es un viaje tradicional, no? Esa es la pregunta. Un viaje tradicional podría ser cualquier destino a día de hoy. Un viaje tradicional es Bali, es Tailandia, es Marruecos. ¿Qué es lo que lo hace tradicional? Es ir al pueblo de tus abuelos, ¿no? ¿Qué es un viaje tradicional? Yo creo que es una muy buena pregunta, y viajes hay tantos como personas hay en el mundo, ¿no? Porque nosotros eso lo vemos mucho y parece que la forma de viajar buena sea una, pero no. Cada uno tiene un gusto.
Eso es verdad.
Y una forma de vivirlo, e incluso dentro de la misma ciudad, uno prefiere hacer un tipo de actividad y otro prefiere hacer otra.
Ay, Carlos, no nos vamos a pelear en este caso. Hay una característica de Dreamer, de la plataforma, que no quiero que se escape, y es que beneficia tanto a los creadores como a los viajeros. ¿Esto cómo es? Explícanos.
Sí, doy un paso atrás. Nosotros somos Dreamers, somos una plataforma Travel Tech que se conoce, que es básicamente tecnología aplicada al sector turismo. Y nosotros a día de hoy somos la única empresa en el mundo que utilizamos inteligencia artificial para poder hacer un viaje completamente reservable. Esta cuña de completamente reservable es muy importante porque tú, si vas a ChatGPT, vas a ser capaz de hacer un itinerario, te va a sugerir lo que sea, y hay otras herramientas parecidas en el mercado, pero ninguna como la nuestra, que te acaba creando un viaje que tú, vale, luego en dos clics puedes
reservar. O sea, tenéis una IA, esta IA, dirigida a estos viajes, básicamente.
Correcto,
¿no?
Nosotros hemos desarrollado este modelo. Entonces, yendo a tu pregunta que comentabas sobre creadores de contenido y viajeros, ¿no? Nosotros, sí, hemos creado este modelo, lo hemos puesto a disposición de creadores de contenido, que a día de hoy es una de las fuentes de inspiración más importantes a nivel de viajes, tanto para descubrir destinos, como cuando el usuario ya tiene un destino seleccionado, pues ver qué itinerario, qué ruta quiere hacer, qué actividades quiere seleccionar. Entonces, nosotros hemos puesto esta tecnología al servicio de creadores de contenido para que puedan venderle a sus seguidores un viaje, como decía, completamente reservable, basado en su experiencia. Entonces, ¿cómo ayuda? Ayuda al creador de contenido que antes tenía esa audiencia y le preguntaba, oye, he visto que has estado en Marruecos, ¿me podrías dar un consejo de qué hacer o dónde ir?
Esto es muy clásico, ¿eh?
Eso es muy clásico, y eso era antes de Dreamer. Post-Dreamer, ahora el creador de contenido lo que le dice es, pues puedes hacer esto y esto y esto, y lo puedes contratar en dos clics aquí porque yo he creado este viaje para ti.
Bueno, ¿cómo acceder a la plataforma? Dreamer. Uh-huh. A los que ahora dicen, no, vale, este muchacho me acaba de convencer, voy a echarle un vistazo.
Uh-huh. Pues bueno, como consumidor final, viajero, puedes entrar en dreamer.travel y ahí vas a encontrar, ahora yo creo que son más de 200 experiencias hechas por creadores de contenido que suelen tener particularidades, que además hay una cosa que es fundamental, que tú puedes ver que ha hecho ese creador de contenido, que tienes, porque muchas otras webs no te dicen, no, este hotel o este lo que sea, y luego pues no hay una prueba de realidad,
sino estos que hay una prueba real,
de
experiencia directa.
Ese creador ha estado allí, ha vivido esa experiencia, ha hecho ese tour del desierto, ha estado en esas hamacas de Bali, en ese hotel, y por lo tanto vas a poder contratar o vivir una experiencia que es bastante singular. Normalmente puedes ir a conocer a Papá Noel, puedes ver a los Reyes Magos en el desierto en diciembre, y bueno, son cosas particulares que se puede personalizar, que eso es uno de los puntos también de la inteligencia artificial muy importante, ¿no? Tú como usuario final, pues te interesa ese viaje de 7 noches, pero a ti no te encaja porque quieres 6 o 9 noches, y nosotros con esa IA que tenemos a día de hoy, pues te lo personalizamos en minutos para que lo puedas vivir.
Pues entramos en esa plataforma y a disfrutarlo. Oye, Carlos Sáez, muchísimas gracias por toda esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Repassem l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Què tal, Imma, com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé, José Miguel, gràcies.
I d'entrada vull començar a parlar amb tu de calor, perquè com va l'aire condicionat a les comissaries, concretament a la de Sant Celoni?
Ai, si només fos la Sant Celoni. Però podries posar un programa de l'estiu passat, i segurament de l'estiu passat,
ho recordo,
i trobaries que les notícies no canvien, perquè els problemes no solventen. I els anem enquistant any rere any, i qui ho paga, doncs, a banda de nosaltres, ho paga el ciutadà o la ciutadana que està allà. Ens trobem amb comissaries que arriben fins als 32 graus. Va ser el cas de Sant Celoni, que ho van posar en seguida en coneixement dels mitjans de comunicació, i es va posar una solució ràpida, que van posar doncs, uns aparells externs provisionals. El problema que tenim és que són infraestructures, en molts casos, molt antigues, i no hi ha pressupost doncs, per adequar les instal·lacions no? quan s'espaien els aires acondicionats. Doncs, evidentment, el gas pressupostari és molt, la despesa és molt elevada, i ens estem trobant aquest problema amb més comissaries, i clar, evidentment això és un problema, tant, com em deia, no? per la gent que va denunciar com pels agents doncs, que pateixen cops de calor. Ens hem trobat ciutadans a Mataró doncs, que hem hagut d'activar el SEM perquè s'havien desmaiat, això va passar, crec recordar, l'any passat, i bueno, en fi, doncs ens trobem el problema arreu de territori, José Miguel. Hem denunciat a Inspecció de Treball, la comissaria de Torredembarra, la de la Jonquera, Vull dir que si algú ja per allà que ha de posar alguna denúncia... Doncs,
passar de caloreta, no? Que es porti un ventilador
portàtil. Passar de caloreta, un ventilador, un vano, o directament vagi a una altra comissaria. També ens hem trobat a Gavà. I, evidentment, doncs, ara quan arriben les temperatures altes, com et deia, no tenim aquest problema recurrent cada any, i cada any hem d'acabar inspecció de treball denunciant aquesta inacció de l'administració per solventar el problema.
Però el cas és que no és una cosa nova, que ja ve, i també posa de manifest l'antiguitat de les comissaries, no?
Sí, es van fer unes comissaries que les infraestructures necessiten manteniment, com tot. I, evidentment, doncs, nosaltres no som aliens a això. Si aquestes comissaries, aquestes infraestructures, aquests edificis no tenen, evidentment, una revisió permanent de les instal·lacions, un acondicionament, doncs, evidentment, tot això ho acabem pagant nosaltres, com et deia, i el ciutadà amb aquests cops de calor que es pateixen a vegades en temperatures doncs, que són una verdadera sauna. Quan recordem, la normativa diu que la temperatura no pot excedir als 27 graus i et dic que ens estem trobant en llocs on la temperatura supera els 32 graus.
Ja és una qüestió, estem parlant ja de caloreta, però forta, i a més perjudicial per la salut. Això no pot ser sang.
Sí, com a mínim hagués un spa, una piscina, una zona de relax,
sí, on ens
ho prendríem una mica millor, no? Però,
unos mojitos, però... ah, no, que esteu de servei.
Tenim,
mojitos
tenim
de servei,
el problema
no.
Que tenim.
Bé, és una qüestió i és un problema, és una mica de déjà vu aquesta xerrada que tenim ara, Imma, perquè, com tu bé deies, ja l'any, la temporada passada ja parlàvem exactament a la mateixa època dels mateixos problemes,
Sí, l'any que ve tornarem a parlar, segurament. El problema és que tenim els nostres delegats de salut laboral doncs esgotats, de fer aquestes denúncies a inspecció de treball, no?
Bé, atenció a aquesta titular que us dono ara, perquè no deixa de tenir el seu què. Cecilio G, coneixeu Cecilio G? Bé, jo no. Sí que és un raper, el raper Cecilio G.
De estàs fet, molt desfassat, eh?
Estic molt desfassat, Imma. No te pots arribar... Soy muy viejuno en algunes coses.
Home, però aquest senyor l'has de conèixer. Ja ha sortit a mitjans de comunicació,
sí.
A fotografies al Sonar amb l'Ada Colau ballant...
Sí, però...
Viejo conocido de la policia, vull dir que ha tingut diverses condemnes...
Sí, però no, quan dic que no el coneixia, que no coneixia la seva música, que no el segueixo, vull dir, sé que així... Si me'l trobo pel carrer, no li saludaria perquè no sé qui és.
I la seva trajectòria delictiva...
tampoc la... No. I aquí anava. Perquè el raper Cecilio G va denunciar la pèrdua del DNI. Va a la comissaria, oye, que he perdut el DNI. I l'envien a presó per una pena pendent. Explica'ns la situació, Imma, sisplau.
Doncs això ja ho has explicat molt bé, doncs que va adreçar-se a una comissaria i, evidentment, ràpidament nosaltres sempre... doncs comprovem les dades de la persona i en aquest cas es va detectar aquesta persona, aquest artista... doncs tenia pendent un requeriment d'un jutjat de Barcelona per entrar a presó per un furt, bueno, per un robatori.
Mm-hmm.
Ara m'enganxes, perquè no et sabria dir ha de ser un robatori. Bueno,
sí, un robatori, no? Sí,
era
penso que sí.
Una condemna de robatori en força. O sigui, bueno, condemna de 22 mesos de presó que tenia pendent de complir. Aquest senyor ja havia entrat en presó anteriorment, vull dir que tampoc és res nou per ell, per altres fets, sí. Que ha hagut en un passat. Aquest senyor se'l va detenir per masturbar-se fa molt de temps, també en un altre sonar, completament drogat, i agredir a un company.
Vull
dir, és un senyor que ja té un cert historial, no? També, bueno, va haver, com et deia, una imatge difosa a xarxes socials fa temps que es va viralitzar bastant ballant amb l'exalcaldessa de Barcelona, i bé, doncs aquest senyor ja tenia una trajectòria, ja havia passat, havia fet complert una condemna d'un any i dos mesos per un delicte d'amenaces el 2015, un altre de robatori en força el 2013, vull dir que viejo conocido, i evidentment doncs aquí ha pecat d'ingenu, no?, accedint a unes dependències policials per deixar-se doncs detenir i complir la condemna que té pendent.
Bé, a vegades crec la don que tots són de su condición, és una qüestió d'aquestes. Estava mirant les imatges per recordar-me de la seva cara i... Bé, sí, no passa de ser persona. Aquesta és la seva música.
La vida por verte.
Sí. El senyor va començar fent rap, després va acabar fent rap.
Sí, bàsicament és així. Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, escolta, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona tarda.
Gràcies a tu.
I no passis gaire calor, eh? Sobretot.
Això esperem.
Una abraçada forta, Imma, gràcies.
Gràcies.
Doncs és veritat, la Imma tenia tota la raó del món quan em diu que estic absolutament desactualitzat, i és veritat que en cert tipus de música estic absolutament desactualitzat. Però jo us dic una cosa, eh? Jo accepto mi pecado, però et dic una cosa, ho faig a cosa feta. Ni estic actualitzat, ni tinc intenció d'actualitzar-me, si no m'obliga l'actualitat o m'obliga aquest programa a dir, és que t'has d'actualitzar en raperos tipo Cecilio G. Però vale, farem un esforç perquè em toca. Però us dic una cosa, si ho he de fer voluntàriament, malament rai aquí, sempre m'enganxareu. Sempre. Bé, estem a punt de tancar Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra. I obrirem parlant d'intrusisme. D'intrusisme a la professió dels manyàs. De l'abús d'alguns professionals. Tindrem aquí el Manuel Romero Alonso, de la Cerrejería Alonso, des de fa molts anys, i vicepresident del gremi. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Unes clauetes i torno de seguida.